Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que dels romans dels àrabs en la cuina romana era corrent el moretum, una salsa que donaria lloc a l'almadroc medieval del qual parla l'autor romà Apici i que ja trobem descrit en el llibre del Sensuví i el llibre del Coc? Segons Coromines, aquest nom vindria d'un encreuament del mot moretum amb l'àrab madrus, capulat o picat. L'almadroc o almedroc és, en efecte, una picada o fins i tot una mena d'aioli amb formatge. Per tant, ens reporta alhora a la Grècia clàssica i a la cultura àrab on aquesta salsa ja era coneguda. De fet, l'alta cuina romana era exercida per cuiners grecs que en continuen el saber clàssic i a través dels bizantins els transmeten els islàmics turcs. Per això encara avui aquesta part de l'est d'Europa es fa una salsa similar a base d'all, també d'origen clàssic, l'escordàlia grega, i a Itàlia les salses de formatge són corrents. També es coneixia a Castella, l'almodrote. L'almagadroc és una salsa exquisida que pot acompanyar carns a l'ast o al forn, aviram, porc, porcella, així com també verdures bullides, escalivades o fetes al vapor o a la planxa. Veus aquí? Només us cal una mica de formatge curat, una miqueta d'alls, oli d'oliva verge extra i aigua tèbia. Ho tritureu tot i aneu afegint l'aigua tèbia i ho deixeu a la textura que us agradi. Bon profit!
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. I és que avui ho fem la Fonda des del Fòrum Gastronòmic de Barcelona, que aquests dies es celebra aquí a la Ciutat Comtal. Això és el que volem. Volem fer un especial d'innovació de producte. Volem fer un especial per conèixer què és el que remena, no? Qui remena les cireres en la qüestió de la innovació. Buscarem per tot el Fòrum Gastronòmic aquells productors i productores de casa nostra, aquells artesans, aquella pagesia que ens puguin explicar històries i que ens puguin deixar tastar els millors productes de cada casa. Què us sembla? Comencem?
La Fonda, amb Pep Noguer. La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I avui la guia Virgínies la fem també des del Fòrum Gastronòmic i aquí hem trobat en Lluís de la Selecta. Lluís, molt bon dia.
Bon dia, Pep. Com estàs, maco?
A tu t'agrada halà, eh?
Home, forma part de la meva feina.
Clar, si haguéssim de fer, amb tu podríem fer una guia sencera de restaurants perquè hi vas molt. Però va, digue'm en un que pugui entrar a la nostra guia Virgínies de la nostra cuina que tant ens agrada.
Home, estan ara aquí al fòrum, ens hem trobat un molt bon amic i company, que és el Santi del Toc al Mar. I
de home, paraules majors aquí, eh?
Home, doncs sí, perquè és un establiment d'una cuina increïblement excel·lent, fresca, de peix acabat de pescar del dia. Bueno, entranyava jo el lloc. El lloc és espectacularment maco. És de les millors llocs de la Costa Brava.
Per la gent que no el conegui, què s'ha de menjar a Toc al Mar?
El peix. El peix és, jo diria que és el producte insígnia de la casa, és de la llotja del costat de casa seva, ells solen tenir gent que els hi pesca per ells i els hi porta el peix acabat de pescar, la qual cosa garantia total i absoluta que el producte és d'una frescura increïble.
Ara que et sentia parlar, deies que també hi han fet molt de llegum aquest any.
Ells venen del Maresme i del Vallès Oriental, llavors tenen molt bons amics com el Ramon Casamada, que li proveeix de cigró i mongeta de la Ganxet del Vallès. És un producte excel·lent i aquest any l'han fet bullit, just al tall de l'olla, i ha acabat a la brasa, que és com la majoria de productes i de plats que ells fan al Toc al Mar.
Bon peix, bona closca, poc manipulat, brasa, un bon raig d'oli. Segurament que també hi haurà algunes postres d'aquestes fantàstiques.
Bueno, doncs fan uns bunyols de xocolata a casa Toc, val? Perquè a més ells van acabar i han fet un centre de producció que també fan algun producte així per la gent que no pot anar al Toc, doncs que pugui arribar al Toc al Mar a casa seva, i fan uns bunyols de xocolata increïbles. I a part, la crema catalana. La crema catalana amb els carquinyolis, això ja és per acabar de fer un remate de festa increïblement bona.
Doncs mira, els fans de la crema catalana tenen un lloc per anar-hi fantàstic, com és el Toc al Mar, que entra a la guia Virgínies de la nostra cuina estimada. Moltes gràcies, Lluís.
A vosaltres, Pep.
Vinga, va, anem a donar voltes per aquí.
Va, anem a voltar, va. Salut.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda.
Som aquí davant d'un dels mestres torradors més autèntics que tenim a casa nostra, de fruits secs. Casa Gispert, amb l'Esteve. Què tal, Esteve?
Hola, bon dia.
Què, com ha anat la campanya aquest any de fruits secs?
Bé, aviam, alguns productes potser una mica més de calibre petit. També és veritat que sempre estem molt a l'expectativa de les collites, però amb optimisme i, com sempre, amb el producte de primera qualitat.
Els últims anys ha pujat molt el cultiu de pistatxos, no?, aquí a Catalunya.
Sí, i precisament nosaltres hem fet una aposta per intentar tenir bona part del pistatxo o festuc d'origen nacional, i a més que és d'un calibre gros, és molt gustós i és un producte que jo crec que cada cop més apreciat.
Fa uns dies, amb Tots Sants, es parlava molt del preus del pinyó, del pinyó d'aquí, que no té res a veure amb el pinyó asiàtic. Què tal? Com us ha anat a vosaltres?
Bé, és una campanya estable, diguéssim. Nosaltres, per sort, vam poder baixar el preu del pinyó, perquè havia baixat una miqueta, i ràpidament vam intentar-ho repercutir també al client, i la campanya de panellets, per dir-ho així, ha sigut una bona campanya, sens dubte.
Entrar a casa vostra és la gran experiència aquella de que només entres la porta, l'obres, i ja sents aquell perfum, aquella olor de que algú està torrant coses allà. Allà a casa vostra sempre passen coses.
Casa Gispert és una botiga de fruita seca, però també és una experiència, és entrar en un museu, és entrar en un lloc viu, però que té 172 anys, 172 anys, i per tant, clar, veus el mobiliari original, veus un forn d'estil romà de 172 anys que torna cada setmana, uns quants dies, i és un no parar. I aquella perfum del fum, de la fruita seca al torrat, hi ha molta gent que ve, jo crec que no només a comprar, sinó a disfrutar de l'experiència d'entrar a la botiga.
I tens el mestre torrador per aquí, no?
Sí, sí, l'Eduard, que és un crac en tema de torrar fruita seca, i és un ofici que no coneixem massa gent, perquè torrar fruita seca hi ha pocs especialistes, no? Però ells us explicarà bàsicament per què ho fa tan diferent, que és el mètode. És el mètode i és el secret.
Però Eduard, escolta'm, tu ets molt jove, mestre torrador, com ho has fet això?
Bueno, pues vaig estar un parell d'anys aprenent amb el gran mestre que tenim a la nostra empresa, a Casa Gispert. Tenim un noi, un home, que porta molts, molts anys torrant, i llavors, pues, gràcies a ell, pues, em va ensenyar darrere meu tot el dia, ensenyant-me les temperatures, els fruits secs, el color, el gust, l'olor, tots els secrets, petits secrets i grans secrets que tenim la nostra empresa, que ens fa especials. I llavors, doncs, vam estar allà, m'ho està ensenyant, i mira, ara soc maestro, maestrillo encara, no? Ja tenim un gran mestre, però faig el que puc.
Escolta, clar, perquè hi ha una cosa important aquí. Ja només parlem, per exemple, d'avellanes, no? Una cosa és l'origen, l'altra és la mida, l'altra és la humitat. Controlar tots aquests paràmetres i després el paràmetre del foc i de la intensitat, això no s'aprèn en dos dies, eh?
Exacte, exacte. Saber controlar el foc, saber controlar el nivell calorífic que li has de posar al forn, la llenya, quan, no, quan sí, quan està, quin és el seu punt exacte de torrat, provant-lo, perquè no és com una pizza que la fiques 15 minuts i als 15 minuts saps que la tens. Això potser depèn de la humitat del fruit sec, tarda 20 minuts, com en pot tardar 13, és una mica a la vista i al gust del mestre.
Moltes vegades, Eduard, parlem d'innovació i a vegades la innovació és fer passos enrere, no? Com vosaltres, allò amb la llenya. D'on la trieu, la llenya?
Bueno, la llenya ens la distribueix un home que porta molts anys també, que ens assegura que no porta ni pesticides ni coses que puguin fer malbé el torrat, que és una llenya quasi pura, saps? Sense coses que puguin alterar i que faci una olor i un fum pues, adequat pel nostre forn i pel nostre torrat.
Doncs no deixeu aquella màquina de torrat tan fantàstica amb aquella llenya, que jo crec que és l'ADN de Casa Gispert, eh?
Exactament, exactament. Quan vulgueu, esteu tots convidats a Casa Gispert, carrer dels Sombrers número 23, a veure i a gaudir d'aquesta botiga tan maca i a veure el forn en funcionament. Normalment els dimarts i els dijous és quan engeguem i la gent pues, pot venir a veure i a olorar aquesta cosa tan característica, que és el que ens diferencia dels altres, que és l'entrar a la botiga i que olori a llenya, a torrat, a fruit sec, a ametlla recent torrada.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Bon dia, Andreu.
Hola, com estem? Com va tot?
D'on sou vosaltres?
Nosaltres venim de Vilassar de Mar.
I feu pernil cuit.
I fem un molt bon pernil cuit.
Sí, perquè això del pernil cuit, el pernil de York i tot això, encara hi ha molta gent que no ho té clar, eh? Com és el vostre pernil cuit?
Nosaltres intentem elaborar el pernil cuit o pernil dolç de la millor manera possible. Diem pernil dolç també perquè es diferencia una mica del pernil salat, val? El pernil cuit seria com a tal la definició, i el que nosaltres intentem fer les coses com hem après des de fa molts anys: mantenir la qualitat del producte, mantenir la qualitat del servei i sobretot mantenir una regularitat amb el gènere. Què és això? Un porc d'Urol 50% i anar-lo treballant molt bé, artesanalment, 48 hores de bombo, 15 hores de cocció i després ens queda un producte com tu l'has provat.
Quan els cuiners vam començar a parlar de la baixa temperatura, els xarcuters ja feia anys i panys que ho feia, això, eh?
Doncs tens tota la raó. La cocció molt lenta, i sobretot en productes com el pernil dolç, ho és. Però agafaríem productes també més petits, com per exemple podria ser un bull blanc o un bull negre, que també té les seves 3 hores de cocció. És veritat, això de la cocció lenta, tens raó.
Tota, i quin és el secret d'aquest pernil cuit, a part de tot el que m'has dit? Alguna herbeta, alguna espècie?
Ni herbes ni espècies, no em porta res, al contrari, és el que t'he fet el comentari d'abans, sobretot mantenir la qualitat del producte, mantenir la qualitat del porc que se'ns serveix i picar pedra per aquí, no hi ha més història, i que el proveu, i una vegada el provem veiem la diferència.
A veure, ja, fes anar aquesta màquina, aquesta Berkel, que jo n'estic enamorat de les Berkels, perquè el pernil cuit o el pernil dolç, per ser bo, ha de ser tallat primer, no?
Bé, pot ser tallat primer, pot ser tallat de mides d'un dit per fer una bona amanida, per fer entrepans, virutilles, ara ens demanen molt a virutes, encenalls, val? Perquè també és còmode per de cara a sobretot la canelleta, i fidelitzem un públic molt important amb això, fent-ho d'aquesta... Al final, nosaltres sempre preguntem a la botiga com el vols, com t'agrada més, com te'l menjaries tu a casa, i nosaltres al final el que fem és tallar-lo al gust del consumidor, només faltaria.
Doncs va, ja em tallem ben primet aquí, que ja ho veig que està tallant amb... Oi, aquestes màquines és que fan un soroll, mira.
Fan un soroll que no fa soroll.
Fan un soroll fantàstic. Clar, el pernil sempre ha sigut, el pernil cuit, sempre ha sigut potser el germà, diguem-ne, pobre, no?, del pernil salat. I això és una d'aquelles coses, Andreu, de que quan tu et veus aquí un bon pernil d'aquests que feu, que a més, m'han dit que només el veneu a la botiga.
Bé, un dels reptes d'estar en aquesta fira tan ben parida, aquí en el Fòrum Gastronòmic, és precisament això. Doncs a veure si algú vol confiar en aquest producte nostre que fem, que ja dic, l'estem fent més de 40 anys. O sigui, jo vaig començar en el gremi de Sardes, xarcuters, precisament fent un curset de pernil dolç durant 2 mesos, per perfeccionar-lo. A casa el fèiem. Vaig anar d'aprenent en una botiga que fèiem pernil dolç a Mataró. Aprendre realment els truquillos que té l'elaborar del producte, l'emmotllat, el desossat, el procés, tot fins que arriba en el públic final. I realment és divertit.
Escolta, i la temperatura de consum, quina és? Temperatura ambient?
L'ideal és menjar els embotits entre 15 i 20 graus, perquè notem ben bé els aromes i els gustos. Si el mengem més fred, no notem els aromes i els gustos, i més calent, temperatura ambient, allà a 20-25 graus, el trobo excessiu.
I per tu, quin és el millor maridatge? Un vinet blanc, un negre, un rosat, una cervesa, un escumós...
Jo n'agafaria una mica de tot el que has comentat, perquè em penso que si diu molt bé amb tot, perfectament amb tot. Clar, tot és de vendre bé. Un entrepà amb un bon tomàquet, amb un bon oli, amb un bon pernil dolç a dintre. Hòstia, un bon vinet no hi fa nosa, no? Però clar, un bon cava no estaria malament. I un glopet de cervesa pues, també hi entraria molt bé. És que és perfecte amb tot.
Andreu, moltíssimes gràcies. Va, anem-lo a tastar, no?
Vinga, va, som-hi. Vinga, tallem una mica. Fins ara.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Cristina Mañes, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al fòrum ens heu fet una ponència des del Palamós que es titula Cuina marinera, peix i gamba de Palamós. I és que Palamós, això de la sostenibilitat, del peix, de les pràctiques, ho feu molt bé.
Gràcies. Ho intentem, ho intentem. Doncs sí, nosaltres ara amb la marca Gamba de Palamós, no?, que és la nostra producte estrella, doncs ens hem encaminat a fer molts projectes i sobretot molt enfocats en el tema de la sostenibilitat, perquè és la clau. El pescador de Palamós ja fa molts anys, ja des del 2008 o això, que s'està organitzant de manera que poder pescar aquest producte, sobretot, i tota la resta, perquè al final la gamba és l'estrella, però el segueixen molts més productes, que és els que avui també volem explicar, perquè avui farem un combinat entre peix i gamba, perquè es pugui conèixer doncs, tot el valor que té el producte pesquer que es pesca diàriament a Palamós. I ara, com a actualitat, nosaltres amb el tema de la gamba doncs, estem amb el pla de gestió, que tots els pescadors segueixen aquest pla que el que vol és gestionar el mar de manera sostenible a través de la cogestió. Aquí participen també doncs, l'administració pública, ONGs, científics i tots aquells agents que intervenen doncs, en la cadena de distribució d'aquest producte. Ara és com a marca de garantia, tenim tot una cadena de custòdia que va des de les peixateries, mercats, distribuïdors, restauració i treballem colze a colze amb aquesta restauració i és per això que avui de la mà dels restauradors de Palamós presentarem doncs, aquests plats i molt orgullosos també doncs, de la col·laboració que tenim amb l'Ajuntament de Palamós, que tenim un projecte molt interessant que ja fa uns anys que hem vingut desenvolupant fins ara, que és el Palamós Peix, que dona veu a tots els agents involucrats en el que és la comercialització i la distribució d'aquest producte i el que té a veure amb el turisme i amb la gastronomia local de la cuina marinera. Amb això, doncs, amb aquest projecte que intervé l'Ajuntament, la Fundació Promediterrània, la Conferència de Pescadors de Palamós i també informar-vos que també s'ha incorporat en aquest projecte l'Organització de Productors Pesquers de Palamós, que és doncs, que tots els pescadors de Palamós s'han associat per poder ser reconeguts com una organització de productors pesquers. Entitat la qual els hi ajudarà a poder dur a terme projectes molt més interessants del que poden estar fent fins ara, no? I obrir-se camí a aquest reconeixement europeu, que és el que necessitem, perquè, com sabeu, doncs, les normatives europees de pesca cada vegada són més exigents amb ells i realment necessitem doncs, la seva col·laboració i la seva implicació en tot això. I també informar-vos que tenim un projecte molt interessant arrel d'aquest projecte Palamós Peix i aquesta organització de productors pesquers que hem fet amb tots els pescadors, que és un petit obrador per fer una mínima manipulació per arribar en aquelles entitats com són escoles o altres col·lectivitats en les quals ara mateix doncs, no poden treballar amb el nostre producte pels petits marges i pel tema d'aquesta elaboració prèvia que s'ha de fer, que és difícil. I doncs, gràcies a aquests projectes farem aquest petit obrador que intentarem facilitar aquests productes en aquestes col·lectivitats que ara mateix no poden gaudir d'aquest producte i que és molt interessant doncs, que per temes de salut, de proximitat i de quilòmetre zero doncs, es treballi amb aquest producte.
Escolta'm, i això, pel públic final, jo tinc moltes ganes que em venguin ja el peix bo i net i treball, i sobretot amb garantia de saber d'on és.
Exacte, això és el millor, no? Vull dir, ara tot el que ens està passant, no? La guerra d'Ucraïna, el Covid i tot plegat, hem d'anar per aquí i hem de seguir aquestes línies de treball.
Les gambes de Palamós són molt conegudes, però quins són els altres reis del peix a Palamós?
Doncs mira, la reina com a tonelades de peix que s'agafa és l'anxova, Palamós. L'anxova, la sardina, segueix el sorell, la canana, els calamars... Vull dir que tenim una multitud d'espècies. Però sí que és veritat que les espècies de peix blau a nivell de tonelades són les reines, sí, sí, sí. I després es segueix tota la sèrie. Nosaltres tenim tot el que és la pesca d'encerclament, que és la pesca del peix blau, bàsicament sardina i anxova. Tenim arrossegament, que és una pesca molt variada, que sobretot en la nostra flota està molt especialitzada en la gamba, i tenim tota la part d'arts menors, que és també doncs, peix variat de roca, aquests peixos macos que arriben més a restauració i que són d'un valor gastronòmic important.
Xer Reina, molt bon dia.
Què tal? Com estàs? Què fas per aquí?
Aquí a la fonda ja feia temps que et trobàvem a faltar.
Bé, és que he vist molt lluny i costa de venir, és això, no?
Ets aquí al fòrum i també, com cada any, tu portes innovació. T'hi aturador, la innovació en el món del porc?
En el món del porc, la innovació és mirar cap enrere i per mi la gran necessitat és aquesta, és la sostenibilitat post-mortem. Jo tinc al cap que el problema de la sostenibilitat és que és SOS/tenibilitat i això ho hem d'evitar. La mateixa paraula, pobreta, l'estem insultant contínuament.
Per qui escolti a la fonda ho sabrà perquè vam fer un programa fa molt de temps ja on parlàvem de la cultura i la ciència que hi ha a darrere d'una sobrassada per una persona de comarques gironines que fa molt temps, com és en Xer Reina, que fa sobrassades a Mallorca amb la perla que tenen a Mallorca, que és aquest porc negre, no? I ara em parles de sostenibilitat. Clar, sempre hem parlat de sostenibilitat quan el porc és viu, i tu ara ens parles de quan el porc, diguem-ne, ja està sacrificat. Clar, també podem fer sostenibilitat, podem tenir aquesta responsabilitat d'aquella frase tan senzilla i tan bonica que diu que del porc s'aprofita tot.
Sí, el que passa que, degut als moments, a la velocitat del temps i el desacostumament, no? El desaprendre que existeix. Per exemple, una de les coses que ara m'interessa molt, fins ara ja hem explicat que el porc el tenim, que viu fantàstic, que fem una sobrassada fantàstica, la gent ve a finca, tu hi has estat, veus que els animals viuen perfectament bé, menys el que nosaltres plantem, el tant de cortins el fem nosaltres, perfecte. Ara m'interessa molt que quan ens arriba el porc mort, que no el podem matar nosaltres, s'agafa amb un escorxador, que de tot aquest porc no sentiri res. Que això és el que ja crec que t'he explicat alguna vegada, que em fa ganes fer un llibre explicant el que es feia abans i el que podem fer ara amb tota la part de l'animal, i això va en marxa. Un dels problemes més greus és el saïm, el llard. El llard té un problema, és que costa molt de fer-lo, amb cèntims, perquè té molt de temps, i la gent no el vol pagar. Després aquí vaig pensar que la sostenibilitat entra en un valor afegit que sigui important i per les dues parts. Què vol dir això? Que faig un saïm amb aroma d'arròs brut a Mallorca i només amb aquest saïm d'arròs brut pots fer un arròs brut. Imagina't, però no és la idea. La idea és que sigui un potenciador natural. Com que ara hi ha molta gent que posa les pastilletes de 621 que se n'oblidi del tema, doncs jo vull ajudar d'aquesta manera. Això permet que jo faci el saïm o el llard amb un gustificant determinat, a mi em dona per vendre-lo a un preu raonable i el cuiner el compra i té una utilitat que no tenia fins ara. Estem fent uns saboritzants i vol dir que de cada port de 170 quilos deixem de tirar 25 quilos de greix, si sóc capaç d'aconseguir-ho. La idea és fer això i, si puc, d'això fer-ne mantegues. Quan dic mantegues em refereixo que un saïm en fred és tan bo o dolent com una mantega freda. Són greixos tots dos. És possible que amb els olis aquests bons que té el porc negre, que és de la branca ibèrica, doncs poder estar sigui millor. La idea és fer-ne sabors. Hem fet el de arròs brut, hem fet un plàncton amb un gust de paella brutal, que sigui és un potenciador per fer paella, és fantàstic. I a part d'això, amb el del pernil ibèric hem fet una crema de mans.
Clar, és que m'estàs fent pensar que, a veure, al cap i a la fi el que estàs fent és fer llards o saïms aromatitzats, com el cas de les mantegues compostes que es feien a la cuina, amb la cuina clàssica francesa de fa més de 100 anys.
Claro, és que per ells era el seu oli de pobre i de ric i per nosaltres el saïm era el nostre oli de pobre i de ric. Tothom es pensa que d'oli d'oliva hi vivia tant com volien i el porc negre, que és molt poc productiu per fer sobrassada i per fer carn, per coses que hem explicat altres vegades, la gran avantatge que té és que abans era oli pur. El que ara no és productiu, abans era molt productiu, perquè teníem per confitar, teníem per fregir els patatons a Mallorca per fer una porcelleta fregits amb saïm, són una brutalitat. Vale, doncs jo vull que fregeixis amb un aroma de, per exemple, unes anxoves amb mantega són una barbaritat. Per què no ho poden ser sense ell? Donem-li la volta, fem país.
Una barbaritat de bones, eh? Clar, hi ha una cosa que és el que sempre parlem, no? El tema de l'alimentació. El saïm té una mala premsa, no? I aquí es tracta potser de diferenciar quin tipus de saïm o quin tipus de greix de porc tenim.
Hem de desaprendre el mal après. Per què la mantega és bona i el saïm no? Mira que fàcil t'ho poso. Per què la mantega no passa res i em puc menjar quan és l'aliment més calorífic que existeix i del saïm no? Perquè el saïm no estem acostumats a que algú sigui, no sé què, que té un gust més complicat, papam, papam, papam. Tu coneixes en Javier, l'altre dia vaig fer la d'arròs brut, li vaig posar una torradeta i prova esto. I el tio em diu, ostres, no sé, quan se la va posar a la boca em va dir, això és boníssim. Hem de canviar el concepte. Per què? No ens se sap greu menjar-nos una mantega i perquè si ens en fa... Sé que hi ha molta pedagogia darrere, però és que... Sostenibilitat vol dir sacrifici d'un animal amb un respecte brutal i si pot ser ni els ossos hem de tirar.
Fa pocs dies estava escoltant que una notícia que deien que el productes de luxe van en augment. Clar, quan parlem a la cuina i parlem de productes de luxe ho podem parlar des d'una vessant només purament econòmica i llavors doncs, podem parlar de caviar, podem parlar de gambes, podem parlar d'algun tipus de beguda o d'algun tipus de vi, però hi ha un altre tipus, diguem-ne, de luxe, que és el luxe d'aquell producte que n'hi ha molt poc, no? I, en canvi, doncs, té un preu, diguem-ne, convencional. Cap on creus que va el luxe amb el món del porc?
A mi moltes vegades, quan em demanen, ara mateix que tinc les sobrassades grosses, hi ha gent, ostres, una sobrassada, que necessites un any de vida i un any de vida de, i un any de curació, val cèntims. I em diuen, tu creus que la sostenibilitat és per rics? I l'altre dia m'ho van demanar una entrevista i vaig dir que no, és ocasional.
Clar, és ocasional. La veritat és que sí que hi ha una cosa que és important, que és moltes vegades aquestes petites, grans mossegades que un pot arribar a fer, perquè ens anem de donar compte de que, clar, una sobrassada, diguem-ne, de 400 grams no és el mateix que un poltro com el que tu dius ara, no? És a dir, hi ha molt més temps, per tant, hi ha altres aromes, ni millor ni pitjor, diferent.
Absolutament. Nosaltres aquí venim amb les sobrassades xerreina, que són les grosses, i una sobrassada grossa, el centre és jove i les pells són velles. Sí, és que a més no té res a veure una sobrassada petita és una sobrassada que cura i una sobrassada grossa és una sobrassada que cura i madura i s'afina. Imagina't quin canvi de paraules, i a més és cert, perquè les controles d'una amb una. I sí, sí, i a més les canes, com els pernils, per saber com funcionen, com no funcionen, si s'estan oxidant, sí. Però torno a dir el mateix, això no és car, això és per disfrutar un dia. Som capaços de fotre'ns tres gin tònics que ens foten a la meitat del sou un dissabte al vespre i en canvi a vegades ens costa entendre que pues, comprem una sobrassada no per cada dia el bocata. Sort que hi ha xopet a 3 euros perquè si no hi ha molta gent que es fotaria de gana. Hem de menjar pinso i després el que no és pinso disfrutem-ho. No és per rics, és per la gent que té ganes de disfrutar i guardar uns durets com quan passa en un restaurant, no? Per què no? Fer-ho a casa.
Hi ha alguna cosa que encara llencis del porc que no ho puguis aprofitar o no hagis trobat la forma d'aprofitar-lo?
En aquests moments, si volgués, tot, perquè fins als ossos se'n poden fer fondos. No és un problema. Jo no ho faig. No ho faig perquè no estic preparat. Però el porc té la gran avantatge de que cada budella és un recipient. Per ell sol, si jo no els puc aprofitar, perquè jo els meus no els aprofito, però sí que els aprofiten a l'escorxador, ja m'és igual. Sempre explico que m'agradaria molt que en copiessin segons quines idees perquè vol dir que el món aniria millor. No es tracta que jo em faci ric. Es tracta que a la llarga tots siguem rics en natura, en sostenibilitat, etcètera, etcètera, no? El porc s'aprofita absolutament tot, des del morro, que és espectacular, fins a les cornes, que pots fer unes gelatines de maduixa, saps? Molta gent... Tornem a lo d'abans. En el llibre aquest que t'explicava, explico com se salaven uns peus de porc fa 200 anys i amb el líquid que ens sobra d'una cocció dels peus de porc em faig una gelatina de maduixa. I la gent diu, hòstia... I si la fines bé, queda perfecta. En canvi, les industrials que estan fetes amb ossos, amb cartílag, amb col·làgen, no hi ha problema, no? Haurien de ser un poc menys maniosos i entendre que el bo és bo i l'altre, doncs, bueno, saps?
Els italians ho tenen molt clar i, sí. De fet, ells tenen aquella paraula que a mi m'encanta, que és il quinto quarto, no? Poder faria falta que féssim alguna cosa amb el quinto quarto, no?, del porc?
A Catalunya el 5 i 4 ha existit sempre, eh? Que jo que sóc de formació carnissera perquè estudiava i vaig treballar en una carnisseria argentona molt d'anys a Mataró, el 5 i 4 existia. I segons quines zones del món és un dels més importants que hi ha. El porc, jo crec que té 20 quarts, perquè és que en té molts. Per, fixa't en el que t'explicava ara. De l'ebullició d'uns peus de porc que et menges, tens un caldo que serveix per 10.000 coses. El porc, si pensem un poc, té les dues proteïnes fantàstiques. Una és la de lligat en cocció i l'altra és la de lligat en refredent, la col·làgena i la proteïna del muscle. És que del porc, si penséssim un poc, hòstia, es pot fer de tot. És que no en té 5, en té 7, perquè hi ha derivacions, 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 derivacions. És posar-s'hi a pensar.
Vinga, anem a tastar aquests saïms aromatitzats.
Ara et moriràs, eh? Tindràs quasi, quasi... Bueno, te'n donaré poquet.
Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Bon dia, Martí.
Hola, bon dia, Pep.
Tu per cognom portes Callol, i Callol a l'escala vol dir anxoves i història, no?
Sí, home, els Callol portem l'anxova a la sang, quasi bé. Ara mateix nosaltres som la sisena generació que estem al capdavant de l'empresa, des del 1847.
I es pot fer innovació amb una empresa de 6 generacions?
Bueno, nosaltres el que fem és el nostre producte estrella, que és l'anxova amb sal i anxova amb oli, i a partir d'aquí doncs, bueno, anem rumiant i anem pensant, i al final anem traient algun producte una mica innovador.
I a veure, què heu tret per aquesta, podríem dir, aquesta tardor del Fòrum Gastronòmic aquí a la ciutat de Barcelona?
Bueno, hem tret un producte nou, que l'hem presentat aquí en el fòrum, que és un filet d'anxova, que és una anxova com la que fem nosaltres sempre, que és una anxova madurada, curada 12 mesos, en bota, i després l'agafem, la filetegem i l'envasem a mà, tot és un procés totalment artesanal, i després hi hem incorporat un oli aromatitzat amb tòfona negra.
Escolta, això és important, perquè has fet molt l'èmfasi, diguem-ne, amb la qualitat, diguem-ne, de la curació d'aquesta anxova. Evidentment, a l'escala sou una bona colla de diguem-ne, de curadors d'anxova, però no va haver qualsevol anxova per fer aquesta anxova que dius tu. Hi ha diferències, diguem-ne, depenent de la temporada de l'any, amb que tinguin més greix o menys. Com va això?
Sí, nosaltres, per exemple, en aquest tipus de producte, només fem servir anxova que està pescada en primavera, que és la que té menys grassa. Que nosaltres, encara que sembli mentida que tingui menys grassa, que sigui, potser sigui, el millor sigui que tingui grassa, per nosaltres, a l'hora de fer el procés de maduració, aquesta grassa pot interferir en el procés de maduració i donar un sabor extra que no ens interessa. Per això, d'aquesta manera, l'anxova pescada en primavera no té aquesta grassa, i l'aroma i el gust de l'anxova doncs és molt millor que d'una altra època.
Clar, vosaltres, que fa tant de temps que hi sou, de ben segur que, mira, anem passejant, perquè estic pensant ara que hem de trobar un bon aliat per les teves anxoves, per tastar-les i per també poder veure alguna coseta, no? Ara que estàvem parlant d'això de l'anxova, com ha anat aquest any la temporada d'anxoves, Martí?
Bueno, aquest any ha sigut un any que hi ha hagut anxova, no n'hi ha hagut massa, però n'hi ha hagut, o sigui, nosaltres tenim estoc de cares per aguantar un any, ha sigut un tamany gran, el que passa que sí que els preus, com la majoria de productes i de primeres matèries, doncs ens ha pujat bastant. Però nosaltres hem de tenir un estoc per poder aguantar doncs, pràcticament un any o dos anys, en el cas de que alguna temporada doncs, anem escassos d'algun tamany o que no hi hagi pesca.
Clar, hi ha una cosa molt important amb la saló de l'anxova, i és, com deies, els mesos de curació que ha de tenir una anxova amb la sal, no?
Sí, nosaltres, per exemple, l'anxova, per exemple, al cap de 3 o 4 mesos en procés de maduració o curació ja es pot consumir. Per nosaltres, el mínim de temps de curació que nosaltres posem les anxoves al mercat és entre 10 i 12 mesos, que és quan l'anxova té l'aroma, el gust i el sabor que nosaltres creiem que és el millor.
Hi ha una altra cosa, i això ja estem parlant de la sostenibilitat, i és que teniu un producte que era, podríem dir, un remanent de la curació de l'anxova i que vosaltres l'heu recuperat i que, de fet, els romans ja en feien d'això.
Sí, nosaltres ja fa uns anys, em sembla que era el 2015, vàrem treure la colatura selecció de primavera, que és la salmorra mare que acompanya l'anxova en el seu procés de maduració, que és tota l'aigua, la sang que treu l'anxova en el seu procés de maduració, amb la sal i la temperatura ambient, doncs aquest líquid de cobertura doncs, agafa l'aroma, el sabor i el gust de l'anxova, i al final aquest líquid, al cap d'un any i mig o dos, el agafem, el filtrem, el tractem una mica i el envasem. Aquest líquid seria com una espècie de salsa de soja. Nosaltres en diem una soja mediterrània, o la soja de l'escala. I això seria com una espècie de salsa base o per fer uns sofregits, per fer inclús maionesa, o per fer unes vinagretes, o bueno, això els cuiners com tu també sou els que heu de treure suc d'aquest producte.
Doncs escolta, fem una cosa, anem a tastar aquestes anxoves, anem a tastar també aquesta colatura i haurem de buscar alguna cosa que li vagi bé, què et sembla?
Home, perfecte, ideal. Som-hi.
Doncs vinga, va, agafa aquestes anxoves i comencem. Hem tastat aquestes anxoves extraordinàries amb oli d'oliva aromatitzat amb tòfona i ara me n'he anat a buscar dos vinyaters de l'Empordà perquè m'amaridin aquestes anxoves. Per una banda, Eduard, Edu, de Hugues Avalla, què tal?
Hola, bones tardes, molt bé, gràcies.
I per l'altra, en Jordi, de Pere Guardiola, què tal?
Igual que l'Eduard, també que aquí, passant al fòrum gastronòmic, molt bé, gràcies.
A veure, vosaltres t'havíeu tastat aquestes anxoves aromatitzades, allò, amanides amb l'oli d'oliva aromatitzat amb tòfona, i jo crec que m'hi hauríeu de posar algun vi de casa, de cada casa, de les vostres, per poder maridar aquestes anxoves. A veure, comencem. Va, Edu, quin vi d'Hugues Avalla hi posaries?
Bueno, justament que estem aquí amb Girona Excel·lent, jo hi posaria el vi que ens ha guanyat el premi de millor vi blanc, que és el Vall de Molinars Blanc, perquè penso que aquest menjar que dius el matòfona, les anxoves, és un menjar una mica greixós, i poder el vi blanc nostre, el Vall de Molinars Blanc, amb granatge blanc, amb 3 mesos de bota, és prou escaient per aquest greix que té aquest menjar, no? I faria una mica de contrast, no? Perquè el nostre vi ara mateix va haver passat per bota i aquests mesos d'ampolla. És un vi amb aromes molt de torrades, de brioix, i és quasi comestible el vi, no? I junt amb aquest menjar penso que pot ser una bona combinació.
Jordi, de Pere Guardiola, i de casa teva què hi posaríem?
Jo de casa meva, si em permets, n'hi posaria dos. La Garnatxa d'Empordà, la que precisament ha tingut el guardó de Girona Excel·lent, que seguint una mica el teu maridatge que vam fer ara fa uns anys, que va lligar molt bé amb anxoves, i si posem aquesta tòfona que ens has comentat, doncs jo crec que fins i tot amb un mosquitell de l'Empordà com el Torre de Campmany, doncs hi cauria, pues, perfecte, perquè el que ha dit l'Edu és un aliment greixós, i aquest mosquitell amb una certa acidesa i frescor netejaria i et donaria com per continuar amb les anxoves aquestes.
Vosaltres, que tots sou de l'Alt Empordà, però que esteu prou, diguem-ne, separats per el que és l'orografia, com us ha anat aquest estiu la brema?
Bueno, nosaltres hem patit molt. Jo estic al nord del Cap de Creus, amb un clima molt extrem, gràcies a la tramuntana, i la pluja cada vegada plou menys. Sí que estic en un costat de l'Albera, l'Albera Marítima, ell està a l'altre costat, i jo pateixo molt aquesta falta d'aigua gràcies o per culpa de la tramuntana, que també ens aporta altres coses. Jo, en general, amb un any normal, que ja en portem 2 o 3 que no són normals, podem baixar d'un 25 o un 30% de producció.
Jordi.
Una mica el mateix d'ell, la manca d'aigua. Vulguem o no vulguem, el clima ens ha canviat. Hem de començar a collir molt més aviat. La pluja és cada vegada, portem un dèficit hídric important, no d'aquest any, sinó arrossegat de diversos anys, i la veritat que acaba afectant a la viticultura. Encara aquest dematí en parlàvem, els ceps encara tenen tota la fulla, no fa fred, i alguns estan patint perquè és que no tenen aigua i encara tenen la saba que els hi corre.
Escolteu, amb el món del vi, ara, com s'innova?
Com s'innova? Bueno, sobretot amb un I+D, no? Però sobretot amb cash, perquè vol dir poder comprar dipòsits de ciment, poder comprar àmfores, penso que és la innovació. Nosaltres estem innovant, nosaltres personalment estem innovant amb les vinyes, estem aplicant una agricultura regenerativa, però una mica posant-nos a to amb aquest canvi climàtic que és superevident, i la nostra innovació és més a la vinya, aprofitant el que tenim al voltant, inclús l'aigua de mar en fem com un adob, amb les restes del celler. Llavors, al celler nosaltres seguim mètodes tradicionals perquè el nostre I+D està molt limitat amb el tema capital, no? Que fet i fotut al final és això, són inversions a llarg plaç amb el tema del vi.
Jordi.
Els petits cellers estem tots a la mateixa lliga. Sí, és que no hi ha volta de full. Però sí que tinc que dir que, per exemple, la meva filla, la Marta, des que es va incorporar a casa, va tenir una obsessió amb el tema viticultura, convertir totes les 29 hectàrees que tenim en ecològiques, i finalment ara, aquest any, ja això ho ha aconseguit, i la veritat que n'estic orgullós.
Doncs escolteu, va, posem les copes aquí, que farem aquest maridatge amb l'anxova. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I del vi ens anem cap al món dels licors, perquè tenim aquí, des de la zona de les Terres de Lleida, Licors Portet. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal? Com va, Pep?
Amb les ratafies també s'innova?
Home, jo penso que sí. Nosaltres en aquest moment estem fent 31 ratafies diferents. En fem una de fumada, fem una ratafia amb avellanes, fem ratafia, ara en farem una de cireres, estem fent ratafia amb suc de poma, per exemple, per la gent del MoMA de Girona. Estem fent moltes coses amb ratafies diferents. Fem ratafies per fer, o sigui, fem aiguardents de ratafia per fer formatge del Tupí, que a més van guanyar la medalla d'or al concurs dels formatges artesans de la Seu. O sigui, que anem buscant productes o productes lligats a la ratafia, o fem, per exemple, ja fa uns anys, les perres de la ratafia. O sigui, que nosaltres sempre anem buscant coses.
Com es poden fer 31 varietats de ratafia diferents? Perquè, clar, al cap i a la fi, tu quan et poses allà, que ets un alquimista, no? Deus haver de tastar i d'enflairar moltes herbes i moltes destil·lacions diferents per acabar elaborant 31 ratafies diferents.
Bé, el meu pare, quan es va fer càrrec de la fàbrica de la Pobla, va fer un sistema de fer ratafia per parts. O sigui, a casa fem maceracions i destil·lacions de plantes, i després fem el que els francesos diuen un assemblage, juntem diferents alcohols, que poden ser alcohol de vi, pot ser alcohol neutre, pot ser alcohol de canya, podem jugar amb sucre blanc, podem jugar amb sucre moreno, podríem arribar a jugar amb mel, que encara no ho han fet, i després totes aquestes plantes i herbes que tenim, o fruites, les podem combinar de moltes maneres, i això ens dona peu a poder fer totes aquestes receptes. Algunes són molt concentrades perquè són per rentar un formatge o per fer un formatge del Tupí, i unes altres són directament per beure, i llavors quan arribem a jugar ja fins i tot amb això del fum i aquestes coses, doncs s'arriben a moltes ratafies que, com dic jo, totes agraden a la persona que els ha encarregat i els vol comercialitzar, que això és el més interessant. A mi potser alguna no m'agradarà, però com que agrada al client, jo ja vaig bé.
Clar, de fet, hi ha una cosa molt important aquí, i és això, no? És la personalització de la ratafia. Una miqueta, i ara que arribem, diguem-ne, al temps de les matances del porc, com es fan a moltes cases, no? Que cada un el fa a la seva manera, un li agrada més, diguem-ne, un tipus de botifarra, altre li agrada més la llenguissa. Aquí vosaltres és molt a la carta, no? El que, com dius tu, el que vol el client.
Exacte, nosaltres ens adaptem moltíssim. Però és que si pensem que no només els concursos de ratafia del país, sinó amb altres receptes, amb 20 ratafies, amb 4 plantes i n'han vist amb 100, aquí tenim un ventall tan espectacular que és que jo crec que no hi ha dos ratafies iguals, com no hi ha dos vermuts iguals, no? Són coses que a la que canvies plantes, a la que canvies totes aquestes coses, doncs es produeixen productes que són completament diferents, amb la base de la nou verda, que jo penso que això és imprescindible en una ratafia, a partir d'aquí tira.
Escolta, m'han dit que has tret un licor de cervesa. Com és això?
Bé, nosaltres hem col·laborat sempre, com deia abans, amb el tema dels aiguardents per formatge, i això amb petits productors del Pirineu. A la Pobla, des de fa uns anys, hi ha una fàbrica de cervesa, C13, que fa unes cerveses de molta qualitat, han guanyat alguns premis aquí a Barcelona, i un dia ens van proposar de dir, bueno, per què no fem un licor amb cervesa, no? Ells em deien, per què no destil·les tu una cervesa? A veure, et dic, és que jo no estic autoritzat, i llavors si no estic autoritzat ho podem fer per beure nosaltres, però no per sortir al mercat. I vam decidir fer un licor de cervesa, i aquest licor de cervesa, mentre ha estat, diguem, en fase de proves, el vam enviar, per exemple, al concurs mundial de Frankfurt i vam treure una medalla d'or. Que treure una medalla d'or a Frankfurt amb un licor de cervesa fet amb cervesa de la Pobla de Segur, és fantàstic, no? I ara doncs, ja el tenim al mercat, i és un licor que a la gent que li agrada la cervesa li agrada molt. Un licor que em diuen alguns clients que entra com una cervesa i surt com una ratafia. Perquè al final hi notes la potència del licor, perquè té 24 graus d'alcohol, clar.
Tots aquests licors i aquestes ratafies que fas tu, i que de fet hi ha aquesta gran cultura, diguem-ne, ratafieira, que ha pujat molt els últims anys, sempre diem el mateix, s'ha de fer cultura del beure, d'aquest beure, i sempre beure, doncs, com s'ha de fer, no?, amb seny.
Exacte. Jo tinc una anècdota curiosa, que sempre que em venen a veure col·legis a la fàbrica, sempre els hi dic als nens, dic, escolteu, dic, beure una copeta, quan sigueu grans, beure una copeta serà bo. Però amb excés no ho serà. Dic, però penseu que un tip de PlayStation tampoc és bo. Dic, i un tip d'estudiar tampoc. I llavors els professors que van amb ells se m'emprenyen, dic, no, escolteu, que tot s'ha de fer en mesura a l'estudiar també. Bueno, doncs és això. Jo penso que una copa de ratafia després de menjar és molt bona, i com deien tots els avantpassats, fa pair, no? Porta una sèrie de plantes que t'ajuden a pair. Bueno, pues, a sobre fem això. El que passa que això no ho podem escriure, perquè avui dia per normativa sanitària, diguem, jo tinc una contraetiqueta molt maca d'un licor que feien a la nostra fàbrica l'any 1891, que diu que dicho licor, además de ser de recreo, es muy útil para los que padecen del estómago. Y se recomienda tomar una copita después de las comidas. Tu t'imagines això escrit avui dia amb una etiqueta d'un licor? O d'una, és igual, d'una altra cosa. Avui que no es pot dir que un licor és estomacal o és digestiu, seria espectacular. Però abans es podia dir, perquè és que és veritat, no? La ratafia ajuda a pair, vull dir, això és ancestral, és que venim de món ratafiaire o de comarca ratafiaire, això es feia, per tant, no enganyem a ningú. En aquest cas no enganyem a ningú, una altra cosa és que sigui legal de dir-ho, no?
Miquel, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
En Miquel és de la Cooperativa Agrícola del Prat i estem en un moment que suposo que les carxofes ja deuen començar a brotar, no?
Estem en el millor moment, ara aquesta temporada que estem a punt de començar, ja han començat ara una miqueta, però ja anem de cara al gra.
Hi ha una cosa, i és que hem passat un estiu, diguem-ne, molt sec a moltes parts de Catalunya. Jo no sé si això ha afectat a la carxofa.
Sí, a nosaltres això ens ha afectat bastant, perquè com que nosaltres fem aquesta carxofa que es planta d'estaca, que és la blanca de Tudela, a l'hora de brotar, al haver-hi tant de sequetat, se'ns esberlava bastant la terra i ens ha costat molt de que ens brotés. Però bueno, hem anat, gràcies als gotes i a l'aigua, anar-ho mirant, doncs hem pogut aconseguir una bona brotació.
Què té la carxofa del Prat que sigui tan bona?
Bueno, el que té és amb la terra que està feta, l'aigua del riu Llobregat, que el tenim aquí al cantó, és un microclima molt, que està aquí al cantó de Barcelona, que molta gent no el coneix, i bueno, és sobretot el que té, que és una terra molt agraïda. Llavors la carxofa s'hi fa molt bona aquí.
La cooperativa fa moltes més coses que no pas carxofa, oi?
Sí, la cooperativa nosaltres tenim, som 25 socis, que fem diversos productes, tots envasats a morta, i també tenim alguna cosa de fruiters. Fem, bueno, des de cols, bledes, espinacs, tot el fresc. Pensa que el parc agrari era el rebost de Barcelona. I ara, bueno, nosaltres aquí som 25 socis joves, que ho estem tirant endavant amb molta energia i, bueno, aquí estem per servir, per donar producte fresc a tot Barcelona.
Tu que ets d'aquesta zona del Prat i de les zones collindants, hi ha una cosa, i és que això que deies tu ara, no? El territori. És a dir, tu que hi ets de petit, ara hi ha més territori dedicat a l'horta o se n'ha perdut?
No, se n'ha perdut molt. Se n'ha perdut molt i això és un gran problema que tenim una sèrie una pressió urbanística molt gran. Ara tenim la pressió aquesta de l'aeroport, que també ens van apretant, diguem, no? I cada vegada tenim més problemes per poder cultivar això és una cosa que no sé com s'arreglarà, perquè nosaltres volem treballar.
És el que anava a dir, no? És a dir, hi ha una manera de revertir-ho, això? Es pot millorar, es pot ampliar aquest territori?
Mira, jo la manera, sempre he dit una cosa, cuidant aquest petit pagès que queda aquí al cantó de Barcelona, que és un pagès que té moltes ganes de fer coses, i de més demano que de més que ens cuidin una miqueta, que ens cuidin, que sàpiguen que estem aquí, això seria, crec que seria una cosa molt bona per la ciutat, per Barcelona, bueno, i per les rodalies, clar. I és un patrimoni que crec que no s'hauria de perdre mai.
Quan tarda una carxofera a fer carxofes?
Doncs mira, nosaltres les carxoferes, primer jo t'explicaré com acabem. Acabem sobre el mes de maig, val? Llavors deixem que la carxofa floreixi una mica i llavors quan ja s'asseca la passem, la seguem i llavors d'allà fem estaques. D'aquelles estaques llavors tornem a preparem la terra, sempre en terres que no n'hi hagi hagut, per fer una mica de rotació de cultius, Val? I en aquesta terra llavors fem, ho ensuquem, fem, ho preparem i llavors ja anem plantant les soques, que normalment es planta des del 25 de juliol fins al 15 d'agost. Llavors, bueno, aquesta escarxofa, durant el mes que fa més calor, és quan hem d'estar molt al tanto i estar molt a sobre per mirar de que no s'esverri la terra, com abans et deia, perquè si s'esverri la terra entra l'aire i la carxofa no brota bé, s'ha d'estar molt a sobre. És un cultiu que necessita que el temps camima molt. I llavors nosaltres comencem a collir a finals d'octubre i la campanya acaba al maig.
Fem una cosa, si et sembla. Anem a tastar carxofes ara. Perfecte. I ja quedarem un dia, perquè m'agradaria que m'expliquessis tot això, però en el territori. Doncs
pues perfecte, jo com vulgueu, esteu convidats i jo encantadíssim.
La Fonda.
Marc de Triticum, molt bon dia.
Molt bon dia, senyors.
Amb el pa encara s'innova?
Bueno, amb el pa podem fer bastantes cosetes i últimament estem traient unes novetats prou divertides.
Perquè, clar, vosaltres també sempre esteu amb aquella tessitura del sense gluten, del pa, de la farina, de la massa mare, però hi ha molta cosa per dir.
Bueno, hi ha molta coseta. Nosaltres ara, amb el tema del sense gluten, estem mirant de fer un producte molt purista, veritablement enfocat a la gent que té celiaquia, perquè entenem que la gran empresa està fent molt de mal, amb tot el respecte per la gran empresa i pel negoci que sigui, però veritablement hem d'intentar que el celíac pugui disfrutar d'un bon producte.
Bé, de fet, el celíac o el que no vol prendre gluten, no? Perquè, és a dir, hi ha molta tipologia de pa, com aquesta que dius tu ara, que no cal que sigui celíac per prendre-la. A vegades és una opció des d'un punt de vista només alimentari.
Totalment. Hi ha una branca d'esnobisme pur, val, que fa que molta gent vulgui menjar sense gluten i per això nosaltres estem intentant desenvolupar productes que veritablement valgui la pena menjar-los.
A veure, va, ensenya'm, què tens aquí?
Bueno, ara estem coent una sèrie de productes, però per mi la novetat d'aquesta fira és un pa de cheddar amb avellanes i piparra, que és fresc, és untuós, té un toc canalla perquè la piparra amb retronassal et surt el picant, el cheddar té una intensitat degustativa prou important i l'avellana, com sempre és tan agraïda a l'hora de menjar, que crea... Per nosaltres és un pa bastant d'aperitiu, no? Intentem introduir el pa com a ingredient de plat, val? No només com a acompanyament. Aleshores, ara tenim una diversitat de productes que podem introduir dintre del plat i per nosaltres és prou divertit i interessant.
S'ha passat, diguem-ne, la restauració una miqueta d'agafar aquella safata de pans diferents i que la gent tries qualsevol tipus de pa o que tries uns quants tipus de pans per poder menjar durant l'àpat, i en canvi ara, això que dius tu, no? És a dir, em menja sense pa o una bona colla de plats o d'aperitius, arriba un moment i et porten un pa només per un plat determinat.
Sí, senyor. El tema està que jo crec que en els últims anys el tema de la petita peça i la variabilitat de producte, val, s'ha prostituït bastant, no? Aleshores, sabem tots que quan en un concepte fermentatiu la massa és més gran, doncs hi ha un desenvolupament de sabors, d'aromes i a nivell de textura molt més interessant que quan la peça és petita, no? Aleshores, intentem posar el pa com a ingredient de plat, com hem dit abans, però sí que és veritat que necessitem un superpa que sigui el pa d'acompanyament, diguem-ho així.
Hi ha una altra cosa que és la mida dels pans. No, per una banda tenim la tipologia del pa petit, però és la sensació meva que creix cada vegada més la mida grossa de pa una altra vegada?
Evidentment és el que estava explicant ara, no? Al final, qualsevol efecte fermentatiu, quan més volum té per fermentar, doncs et desenvolupa molt més sabors i molt més aroma, i hi ha una durabilitat molt més important, no? I també es crea un ritual en sala prou divertit i prou diferent. I amb la peça petita, sí que a nivell operatiu, a nivell de càterings, a nivell d'hotels, doncs la peça petita, evidentment que l'operativa et marca una mica els conceptes qualitatius, però a nivell d'un restaurant més gastronòmic i de crear aquest ritual en sala, entenem que és molt millor la peça gran.
Aquest pa tan fantàstic que ens has dit amb avellanes i cheddar, què hi acompanyaríem aquí? Un vi dolç, unes sardines escabetxades, un tall de xocolata?
No, jo, sincerament, crec que és un pa concepte aperitiu, que jo li podries posar un bocaró, li podries posar una anxueta, li podries començar amb un puntet picantet al dinar, saps, amb una cerveseta. És una idea molt alemana que vam veure en un warehouse d'aquests, i que veritablement la gent estava menjant conceptes picants tot el dia, i vam dir, hòstia, pues, per fer la cerveseta, el vermut i tal, pues, aquest tipus de pa podria anar molt bé.
Jo crec que podríem fer només un àpat de pa amb diverses olives i olis d'oliva, que això seria fantàstic, no?
Bueno, per nosaltres seria l'hòstia. Ens encantaria poder fer un maridatge amb olis, amb olives, perquè al final la base del cereal dona molt de si, no? I podem jugar i podem fer mil coses, però sempre amb respecte i amb qualitat pel producte, no? Nosaltres som uns bojos de la qualitat, i al final els nostres processos operatius fan que el producte valgui la pena provar-lo sol, amb una miqueta d'oliva, amb una moqueta d'olives o d'oli d'oliva.
Marc, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, com sempre. Sempre és un plaer.
La Fonda, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar el programa d'avui, una frase de la monja budista i cuinera Joan Kawang, que diu: la creativitat i l'ego no poden conviure. De la mateixa manera que l'aigua brota d'una font, la creativitat brota en qualsevol moment. Esperem que vosaltres sigueu creatius i que gaudiu d'aquesta creativitat. Sobretot, ensenyeu-la, disfruteu-la i compartiu-la, que això és el millor del món. Esperem que us ho hàgiu passat bé i ens tornem a veure, si tot va bé, la setmana que ve en un nou podcast de La Fonda. Salut i bons aliments.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund. Però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència, és pels cors més grans ens cal parar. I sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.